Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Ei, surto ara del Fòrum Gastronòmic de nit. He entrat de dia i és de nit. Ostres, m'he trobat a molta gent, M'he trobat a la Maria Nicolau, el Pep Noguer, Guia Ramonín, he parlat amb el Joan Muñoz de The Fork i la de Parellada. Ha estat molt interessant també la Judit Cortina, d'Enoturista, i a tots els he preguntat sobre ressenyes. És molt interessant el programa.
Així és la gent pop-up. La Júlia escolta podcast a Spotify. El David ha fet una eina d'IA per trobar tendències. El Marc és un enamorat de Filmin. L'Aitor segueix l'NBA al mòbil. La Clàudia mira a TikTok productes virals. El Joan troba amb Google Maps els millors restaurants. La Mireia és a totes les apps per trobar parella. I la Mariola ha practicat amb la IA i ha fet això.
Benvinguts al nou pop-up.
Avui, les ressenyes a internet mouen la restauració. Quines són les claus?
Abandono el set per anar a la Fira de Barcelona. El sector gastronòmic és avui aquí, però si tens un restaurant, on és obligatori ser, és a internet.
Ada, Parellada, com estàs?
Molt bé, molt contenta.
Escolta, el Fòrum Gastronòmic és tendència a la sostenibilitat,
sí.
Però tu d'això no és res nou per tu, eh?
No, ja
amb les carmanyoles... Sí, tu fa temps que treballes amb això, no?
Jo fa temps que treballo perquè realment hi ha una emergència climàtica, això ja ens ho diuen tots els mitjans, i per tant doncs hem de reaccionar, hem de fer que la nostra cuina sigui el màxim sostenible possible. I tu saps aquella dita que diuen que la dona del César ha de ser honesta i no només ha de ser honesta, sinó que ha de semblar? Doncs nosaltres no només hem de ser sostenibles, sinó que hem d'anar explicant perquè és una manera de sembrar la llavor de la sostenibilitat, saps? Entre el nostre equip
és
i amb els clients.
El món de la restauració ja fa també un cert temps que està patint aquesta transformació digital, no?
Sí.
Abans d'anar a un restaurant, anem a internet a veure què passa amb els comentaris. Després deixem valoracions i penso, i els restaurants què feu amb això? Tu de quina manera vius amb les ressenyes?
Amb les ressenyes. Va, direm coses bones, d'acord? Per una banda, i després ens ho carregarem, és un clàssic, eh? Direm coses bones, és molt democràtic, és una manera molt democràtica i és una manera que a nosaltres, als restaurants, ens va bé per saber si realment estàs fallant. Perquè abans, amb l'angúria que fa dir-t'ho a la cara, doncs no te n'assabentaves fins que el restaurant hi havia fotut aigües, no? I en canvi ara pots reaccionar abans. Dius, hòstia, realment aquests canelons no estan agradant, tio, perquè hi ha quatre ressenyes d'això, no? Per tant, les agraïm, aquestes ressenyes. Ara, t'has de blindar perquè si no pots acabar amb un psiquiatre, no? Pots acabar molt, molt tocat, perquè algunes són molt, molt feridores. L'anonimat fa que siguis molt més valent i llavors vinga, fotre-li sang i tal. I a més, com que la gent es diverteix molt... O sigui, tu quan vas a un restaurant fas aquella cosa tan dolorosa, que és que primer mires les dolentes, o quan ets un competidor, a veure quina sang hi han fotut, no? Això és molt lleig, però és veritat, som humans i ens agrada la sang i el fetge. El que passa que jo sempre dic, si t'agrada tant la sang i el fetge, menja't un fetge amb ceba, saps? I deixa viure en pau a la gent. Però, per tant, són molt bones, perquè et permeten valorar una mica la temperatura del restaurant, en el sentit que tu com a restaurador tens aquesta informació que és molt valuosa i et permet reaccionar molt ràpid. Com a consumidor és molt democràtic, no? I també com a persona que vols anar al restaurant dius, hosti, anem a veure què tal aquest restaurant. Escolta, allà hi ha bastanta veritat. I com a restaurador t'has de blindar una mica per no caure...
Perquè no t'afectin
de veritat, sinó que siguis...
Clar, tu al restaurant notes quan ve algú que t'ha descobert per internet, no? Saps? O sigui, tu dius, va, què voleu per menjar? Tu notes que aquelles persones han vist comentaris i venen des d'internet?
Mira, a mi fa molta gràcia quan venen estrangers, sobretot, per exemple, asiàtics, molt, molt llunyans, i que no entenen gaire ni el nostre idioma, ni a vegades parlen un anglès precari. Llavors fa molt riure, perquè tu saps els restaurants de les Rambles, que abans tenien aquelles fotografies que anaven també, però això és com molt... No té gens de...
No,
de glamour, diguéssim, sí. No? Però ara ho tenim, saps on ho tenim? A Google Maps, a Google Business, es miren les fotos i diuen, vull aquest plat, Home, això facilita molt la vida.
Clar. Bueno, i és que, a més, hi ha molta gent que està enganxadíssima en aquestes, a ser guia local i a fer fotos que li donin insígnies a Google. O sigui, cada vegada hi ha més gent que et fa fotos,
també és veritat,
no?
A més que és això, fotos, amb el perill que faci unes fotos horroroses.
Això també pot ser que et trobis fotos horroroses,
però, no? Aquesta història de les fotos no la miro tant. Jo miro més el text, que a mi és el que realment em fa reaccionar ràpid, eh?
I què fas? Com, o sigui, tu te'ls mires i contestes? S'ha de contestar sempre?
Jo sempre contesto. Tenim un tracte, el meu home contesta TripAdvisor, que no contesta ni un, també t'ho haig de dir, i jo Google Business, que ho rebo de més en el meu mail, i per tant, en el meu personal, i per tant fa com dolor.
I tens les notificacions posades.
Sí.
Cada vegada que hi ha un comentari.
Sí. I jo contesto sempre. És escuet, la meva resposta. Sempre agraeixo les crítiques dolentes i sempre agraeixo molt més encara les crítiques bones, evidentment. No siguem tan víctimes, eh? Tan bona gent i tanta Santa Teresa de Calcuta. Saps?
Clar, als restaurants heu de lidiar a vegades amb incendis que us poden venir de les ressenyes. Tu et va passar això. Després
això
del procés,
temps, això,
el 2018,
això,
després del procés,
sort,
vas fer el sopar groc,
sí.
a favor de...
No ho tornis a treure, que m'ho tornaran a carregar.
No,
a carregar.
Això ja està passat. Ara ja estem amb l'amnistia. Però escolta, no, però llavors, jo me'n recordo...
Va ser fort.
No? Sí, et vam entrevistar al pop-up, va haver com un cert boicot, no?
Mira, allò va ser una cosa molt insòlita, perquè a banda de que em van fer boicot amb aquestes eines, bueno, aquestes plataformes de crítiques, t'haig de dir que TripAdvisor és fortíssim, eh? Va reaccionar, va clausurar la nostra compte, ho va veure que allà passava alguna cosa raríssima.
Va detectar-ho,
va tancar i va borrar totes les crítiques bones i dolentes de 15 dies enrere. Per tant, vam com començar de nou i vam estar tancats, no es podia deixar ressenyes a TripAdvisor a la nostra pàgina, fins al cap d'un mes, vam estar un mes i mig sense TripAdvisor, cosa que a nosaltres ens va ajudar a respirar molt i profund, perquè estàvem super agobiats, eh?
Aquest moment és molt surrealista, perquè estem super enfadats amb TripAdvisor perquè no es poden fer comentaris en català a TripAdvisor, i nosaltres des del pop-up vam començar una campanya de boicot a TripAdvisor perquè que ens deixin comentar en català. Trobo que és fort, no?, que aquesta reacció en aquest cas va ser positius, no?, ho s'ha de dir.
Sí, sí. A mi em va sorprendre perquè vaig pensar que era una plataforma molt, molt, molt gran com perquè s'entretingués en un cas, no?, un cas particular.
Sí.
I no, la reacció, la veritat és que a mi em va sorprendre agradablement perquè vaig pensar, ostres, aquesta gent, pam, pam. Això que em preguntaves, ara jo m'escauro una miqueta, això que em preguntaves de si ve gent i tal a través de les xarxes, el que sí que realment Instagram és impressionant, eh?
Sí?
És impressionant. No, perquè just ahir va venir una parella que no sabien res del Sempruniana i tal, però que em seguien en els meus vídeos de cuina.
Clar, és que tu fas directes a Instagram, que tenen molta gent.
O vídeos, o reels, eh?
Sí. Ets molt activa a Instagram.
Sí, i li va agradar molt un dels reels, que estic amb una picadora Molinex, de la 1, 2, 3, bueno, molt... I això li va fer molta gràcia. I va buscar el restaurant, i va venir, i em va dir, és que t'he vist amb aquell... I jo tinc aquesta picadora. Coses molt, molt anecdòtiques, però que cadascú ho mira a la seva manera, amb la seva mirada, i que... però que la reacció és que et venen, saps? Que et venen i que et porten... A mi m'agrada això, aquesta capacitat de les xarxes, que és molt democràtica, que tots podem explicar la nostra història, les nostres vivències, el nostre... Saps? Nosaltres, que no depenem de grans estructures, no? I això em sembla que val molt la pena.
M'agrada perquè abans de començar tu deies, ai, tots som esclaus del mòbil, deixem-lo per fer un àpat, no? Perquè és una gran batalla.
A veure...
Però paral·lelament, jo veig que tu disfrutes comunicant a través de les xarxes.
Sí.
És un poder molt, molt bo que tens, no? O sigui,
és una droga, també t'ho haig de dir,
sí,
eh?
Sí, droga.
Sí, és una droga important, eh? Generes una dependència i unes dosis d'adrenalina o de dopamina que no et donen altres coses, no? És a dir, això que et lleves i tens... És terrible. I jo penso que la nostra generació sí que acabem sent una mica víctimes perquè com el no haver nascut en aquesta era digital no tenim eines per bloquejar-nos o per saber treballar bé amb aquestes eines, diguéssim, no? O sigui, no tenim estratègies per treballar bé. En canvi, jo penso que els joves, malgrat sí que tindran implementat el mòbil al cap, tindran aquests espais de desconnexió més integrats. Nosaltres realment... Mira, jo aquest estiu he estat en una casa de pagès que no tenia ni cobertura ni wifi, per descomptat, evidentment.
Són tendència aquests llocs, també t'he de dir.
Però al cap de 4 dies d'estar aïllats del món, amb l'excusa de que volíem anar a fer-nos un cafè expresso, el que en realitat els 4 membres de la família vam anar a amb unes ànsies a aquell bar...
De connectar-te a internet.
Que ens faltava l'aire. Nena, que ens faltava l'aire. Era com una... Que m'entri l'internet, que m'entri. En el mòbil, vam estar 2 hores amb aquell cafè que no s'ho creia ningú, perquè necessitàvem...
Jo sempre dic que som una mica cruels amb els joves i som famílies connectades, no és parlar només dels joves.
No.
Estem tots connectats i hem de trobar una harmonia entre família. No?
El que ens hem de desconnectar són els pares, perquè estem donant un nefast exemple als nostres fills, perquè en realitat els critiquem amb ells, els prohibim...
A taula no hi ha més adults que joves que miren el mòbil, jo crec.
No, jo veig en el restaurant això, que hi ha molta ànsia, que una estona de conversa i tal, però de tant en quant... Cuidem, perquè...
És que
necessites l'oxigen.
Ai, és fora, això,
Sí. Fa una mica de patir.
Ada, moltes gràcies.
A vosaltres per confiar-me.
Maria Nicolau, hola!
Què passa?
Clar, mira, companya de Plataforma del 3CAT amb cuina salvatge.
Que fort!
Escolta, el Fòrum Gastronòmic, tu vens cada any aquí? O no?
A veure, jo quan no era celebrity venia a agafar mostres gratuïtes, que és el que ve tothom en els congressos, perquè si no això és un toston. Però ara vinc perquè em conviden i em posen a l'escenari...
Has fet una ponència, explica-ho a Catalunya, una ponència l'única en català.
És grossa, eh? Fòrum Gastronòmic Barcelona, doncs... Home.
Què has explicat?
Bueno, he explicat pues, una mica, he agafat fil d'aquí, he agafat fil d'allà i he dit que les coses han de sortir de lo petit i lo particular i expandir-se al món, perquè si no el que fem és compartir contingut que és copiat d'aquí, i que no és copiar, ai, que no és compartir, és expandir un virus.
Això és veritat.
Només és compartir quan és genuí, és nou, és teu, és petit i va cap als altres.
La Maria Nicolau té també, ha aconseguit, doncs, un llibre, el teu llibre, jo dic best-seller, però és que ha traspassat fronteres a Catalunya, a Espanya, ha estat entre els més venuts. Com ho has fet, això? Com t'ho has fet?
El dia... O sigui, si sabés com ho he fet, em faria un altre. Però no, jo crec que ha sortit de dintre. Com les
ha agradat molt la teva manera d'explicar les coses, tan autèntica, no?
És que no em surt d'una altra forma, jo sóc així. I crec que ha sortit així, com les coses que surten realment que són creatives o que connecten amb la gent, que és quan no saps ben bé com ho has fet. Mm-hmm. Però t'hi has posat a fondo i hi has posat el cor.
La Maria Nicolau també ha estat molts anys doncs, de cuinera d'un restaurant, ara ja fas moltes altres coses. Avui estem preguntant a la gent sobre les ressenyes, no? Tu què en penses? Els restaurants creus que estan massa pendents d'aquestes ressenyes? Com haurien de lidiar amb les ressenyes?
Mira, les ressenyes te les has de prendre molt relativament. Si tu saps qui ets i tens un motiu, allò que dèiem, que surt de dintre, per fer el que fas, com ho fas i per què ho fas, la resta és un diàleg entre tu i els clients que venen i que connecten amb allò que fas. La segona cosa és que no tots els restaurants són per tothom. I que tu no t'agradi un restaurant no significa que no sigui un bon restaurant, significa que tu no t'ha agradat. I això és legítim, lícit, i passa cada 2 per 3. I després, hi ha ressenyes que són una forma literària en si, O sigui, hi ha un gènere allà, hi ha ressenyes que són gustoses de llegir.
Hi ha gent que fa
per
poesia.
Per com estan escrites. Sí,
és una altra. I tu te les mires quan has d'anar a un restaurant?
Saps què passa? Que normalment, quan vaig a un restaurant... Si m'he fiat d'opinions dels altres, em fio d'opinions de gent a qui respecto, que ja conec, que sé que m'entenen quan demano una cosa en particular o en concret. Per això que dèiem, perquè a vegades no és que el restaurant no sigui bo, sinó que tu t'has equivocat com a client i no ets l'objectiu d'aquell restaurant. Mm.
Estàs molt enganxada a les xarxes?
Més del que hauria. No molt! No tant com la gent es pensa, però sí que més del que hauria.
Però se't dona bé, no? Perquè fas uns vídeos com que atrapen molt, o sigui, ets molt comunicadora, tens una manera de comunicar que va molt bé per xarxes i per reels.
Doncs mira què has fet i deixat estar, perquè a mi em diuen, Maria, fem un reel, va, som-hi, fem un reel, què has de fer? No ho sé, fes, i surt així.
Doncs molt bé, l'autenticitat es valora a les xarxes, gràcies.
A tu.
Adéu. Taula parada, necessitem un bon vi. I per això ens hem trobat a la Judit Cortina del compte d'Instagram Enoturista. Hola, Judit, com estàs?
Hola, molt bé. Gràcies.
Vosaltres, especialistes en fer esdeveniments al voltant del vi, Clar, a mi m'agradaria preguntar-te una mica quins consells que vosaltres feu servir per al, en el món del vi poden fer servir també per al restaurant. S'han de crear esdeveniments, no?
Home, i tant. Això és la tendència. Ara, actualment, és a dir, el que està triomfant en el món dels cellers és a organitzar esdeveniments temporals, aprofitar les estacions de l'any. Què és primavera? Fem una caminada per la vinya, fem una marxa nòrdica, fem fins i tot una classe de gimnàstica, si cal, eh? I després un bon esmorzar de pagès i un tast de vins. Com aquestes, les que vulguis, i les tens plenes, segur.
És a dir, que la gent té ganes de fer coses,
sí.
I també una idea seria aquella cosa de només pot ser avui, no? Que no sigui,
sí,
molt en el
és
temps,
veritat,
no?
És veritat. El fet de que hi hagi una cosa que la pots fer tot l'any és, bueno, ja el cap de setmana que ve potser em va millor, que no tinc comunions, partits de bàsquet i de més. En canvi, el fet de que et diguin no, és que això serà dos caps de setmana a l'any, serà molt especial. Mm-hmm. Aquí t'hi apuntes? Segur, vaja.
Vosaltres teniu un Instagram que té molt de moviment, sí. Molt engagement, que se'n diu, no? Moltes respostes. Parlem de ressenyes, però també és important que els restaurants tinguin Instagram, no?
Molt.
Quin consell donaries a un restaurant?
Naturalitat.
Naturalitat.
Naturalitat i bellesa, sisplau. O sigui, posem els plats ben posadets, amaguem les estovalles brutes, posem una bona il·luminació al plat. És a dir, no em deixis... Si el foc no funciona, compra't amb dos petits i enfoca bé aquell plat. Posa-li una pedreta sota perquè el plat quedi una mica giradet. O sigui, siguem naturals, sí, no t'inventis un plat per una foto, evidentment, però dona-li una miqueta... Les coses lletges no ens agraden a ningú, jo no me n'aniria. Em costa molt menjar-me una cosa lletja. Me la puc menjar si té una història. M'ha passat i ha funcionat, Instagram? O sigui, plats estèticament poc bonics, però que com tenien patrimoni, o sigui, com tenien una llarga història de iaies cuineres al darrere, triomfen.
Clar, és que, per exemple, jo m'imagino un fricandó no és molt instagramable.
No, no. Ni una truita amb suc,
del canvi, privat. I en l'abocat i el salmó, que no sé si mengem tant per això, és molt instagramable,
segurament.
No?
Com pot ser que totes les receptes, per favor, és esgotador.
Jo crec que abocat i salmó és perquè és el contrast de colors, vols dir que no?
És esgotador,
la culpa és d'Instagram.
Pues serà això. Ens estan desforestant, però clar, vaja, llavors, per la resta
clar,
bé.
Clar, la cuina catalana, o sigui, els fricandors,
sí, raó,
el cap i pota, el cap i pota, no sé, fer-lo bonic a Instagram.
Però escolta, jo ahir m'estava menjant uns cargols a la llauna.
Oh, no, això sí.
Que van triomfar a Instagram, que no vegis, eh? O sigui, vaig
tenir una de comentaris... Jo vaig començar l'Instagram de cargols, que aquest és un tema que tinc pendent. No, no, és que...
Doncs ja et faré un parell de... Ja et passaré un parell de llocs.
Escolta, per les ressenyes, tu com creus que s'ha de lidiar les ressenyes? Tu, per exemple, clar, tots anem a restaurants.
Sí.
Ara, des de l'altre, des del punt de vista d'anar a restaurants, tu te les mires, les ressenyes?
Sí, però els hi dono oportunitats. És a dir, sí, però sóc conscient que els clients... No sempre tenim la raó. O sigui, al final, ara s'ha donat molt poder al client. O fins i tot a l'instagramer que vol dinar gratis.
Ah,
se li està donant molt poder. I, ostres, al final dius... No sé, jo quan vaig a un restaurant, sóc periodista, fa molts anys que hi treballo i tinc en compte coses. O sigui, tinc en compte que potser li han entrat 30 clients de cop i que no donen a l'abast. Però si són amables, si els plats que et porten estan bons, home... No siguem, no els matxaquem.
Ara hi ha, alguna,
no els matxaquem.
Hi ha algunes botigues, per exemple, que et diuen si em deixes una bona ressenya a Google, et dono una mostra d'aquest producte.
Vale, veus?
Clar, els restaurants, no sé si ho fan, això, però...
Els restaurants ja no volen pagar perquè els ajudis a comunicar. Això s'ha acabat. Ara ho tenen tot gratis. És a dir, també és una doble... O sigui, és una arma de doble filo. Vull dir que es queixen... I ho entenc, és injust quan tenen aquestes ressenyes negatives, que és veritat que els hi poden dificultar els encàrrecs, però també molt se n'aprofiten potser massa, no? És a dir, a vegades hi ha restaurants que dius sou molt tristos o sou d'un regular i esteu aquí sortint els comptes com si fóssiu el Nova Mas i després em poseu unes braves que això no hi ha qui se les mengi.
Clar, això està passant molt també en el cas de TikTok.
Clar.
TikTok és un boom, no, en el món de la restauració.
Clar.
I quan es fa restaurants vistosos, surten molt a TikTok.
Clar,
no?
I no importa, no, el menjar. I tu vas allà amb unes expectatives i quan arribes dius, però això què és? O sigui, què m'esteu posant aquí? Si és que no es pot menjar ni el pa amb tomàquet. Mm. Clar, per tant, se'ls està donant molt poder i jo crec que amb això jo, quan llegeixo les crítiques, m'ho prego amb una mica de calma. És a dir, llegeixo bastant. no em quedo amb dos, o si són negatives, no, llegeixo bastant.
Sí que és veritat que les noves generacions, que estan molt pendents a TikTok, per exemple, d'aquestes etiquetes de food porn, no?
Vale, sí.
De fer aquests reptes de menjar moltes hamburgueses.
Són molt desagradables, jo crec que ja no tinc edat.
Però és veritat que és un fenomen,
sí,
això, no?
Sí,
i funciona.
Sí.
O, per exemple, anar a un restaurant que hi hagin robots, a un restaurant que hi hagin pantalles,
clar,
no? Clar.
Però, bueno, és a dir, és veritat que els restaurants són diversió, i per tu una diversió poden ser els cargols, per mi també ho són, i per una persona que sigui més jove, pues serà un robot o serà en un restaurant que sigui com un circ. Mm-hmm. Tot està bé i tot té els seus moments, però al final el que m'agrada és saber el que vaig. O sigui, a mi com a clienta vull saber el que vaig.
I Judit, aquests també restaurants que estan proliferant, que estan com amagats, va, per exemple, o la pizzeria viral que està en un pàrquing, etcètera. Potser té una mica a veure amb això d'experiències, no d'un dia que deies abans. No?
Clar, al final el que ens agrada és sentir-nos especials. És com si et posen una crítica negativa al teu restaurant, contesta-li pel nom a aquella persona. No la facis sentir com que passaràs d'ella, no. Gràcies, Maria. Ho tindrem en compte.
Està bé.
O sigui, perquè al final
la gent vol sentir-se escoltada,
això no? Mateix. I quan et sents, o sigui, quan et sents escoltat, i encara que sigui per dir-te, ei, som humans, hem comès una errada. Ostres, això potser et fa girar marcador i dir, bueno, podria tornar-hi. Per tant, el que pot començar sent una crisi, si t'han posat una ressenya negativa, es pot tornar una oportunitat.
Per tant, tu recomanes respondre tot
i rapidito, respondre, admetre si és de veritat una errada, doncs escolta, sí, ens hem equivocat, estem treballant, gràcies per fer-nos-ho saber i dirigir-te a aquella persona pel seu nom. O sigui, no cal que els convidis, però bueno, és a dir, jo crec que tots ens agrada saber que hi ha persones a l'altra banda i que ens escoltaran.
Hi ha gent que va a un restaurant, per exemple, a dinar i no empatitza gens amb els, amb els restauradors i són molt cruels, no? També.
Sí.
Això passa, no?
Això passa molt. Això passa molt i tots ens hi hem trobat d'estar amb un grup d'amics i estar pensant, aquesta persona, ostres, són gent que està treballant, que poden haver tingut una mala nit com la tens tu a vegades, deixa'ls, no?
Vull dir, pots destruir, no?
Clar, home, nosaltres hem conegut a molts restauradors obsessionats perquè potser tenien, no sé, 30 crítiques bones, però en tenien una de dolenta. I estaven obsessionats per, sisplau, entreu i feu-nos, o sigui, per veure si podem compensar. I, és a dir, i deies, home, que t'han posat una, que són 30 contra una.
Per tant, els que anem a mirar aquestes ressenyes,
siguem generosos, no ens quedem amb la primera, dediquem 5 minutets a fer una lectura.
Judit Cortina, de Enoturista, t'has sentit bé sense una copa de vi a la mà?
Rara.
És una creadora de continguts que sempre està amb la copa, no?
Sí.
Doncs mira, aquí darrere ja n'hi ha de copes.
Espero que bé.
Gràcies, Judit. Adéu. Passejant per aquí al Fòrum Gastronòmic et vas trobant gent i m'he trobat la persona dels arrossos a Instagram.
Ah, sí.
Guia Ramonín, Ramon Portet, què tal?
Molt bé, encantat.
Com vas començar
aquí
el compte a Instagram?
Ramonín. Bueno, això, el 2016. Resumim-ho així, perquè hi ha una historieta darrere, però resumim així.
Val, ara tens més de 80.000 seguidors.
Sí.
Aquí a Ramonín, arrossos, cada dia un arròs o cada setmana, no?
Bueno, gairebé cada dia.
Escolta, avui estem fent un especial sobre ressenyes. A l'hora d'anar a buscar un restaurant per anar a provar el seu arròs, que és el que fas el teu, a la guia Ramonín, mires les ressenyes?
Solo comprovar-ho i solo buscar informació a través de TripAdvisor. Val? Perquè hi ha de tot, o sé llegir bastant, saps quantitat i de més.
Digues alguna tàctica per trobar els comentaris adequats.
Bueno, aviam, escolta, si tu al final veus que, per exemple, tenen més de 1.000 ressenyes i continuen mantinguent, per exemple, un 4,5 sobre 5, dius, aviam, malament no ho fan.
Clar,
saps què vull dir? Una mica malament.
La puntuació te la mires.
Clar, malament no ho fan. Home, si tenen 30 ressenyes i tenen un 4,5, dius, bueno, tampoc, saps, tampoc gaire cosa.
Clar, mires el número i després la nota, no?
Però vaja, jo normalment, amb això, diguéssim, aquí acabo de fer una comprovació, I després aquí també hi ha fotografies, hi ha històries que també m'hi fixo molt, però molt, molt sols és gent que em volen descobrir restaurants, em volen descobrir llocs d'anar a menjar arròs i que m'ho diuen, i mira, he provat el millor arròs del món, tu allà i tal, i bueno, doncs aviam, anem-ho a mirar, anem-ho a provar.
Anem a mirar. Sí. I tu deixes valoracions després d'anar al restaurant o és el teu vídeo que ja deixes a la xarxa?
No, jo aquí sóc presoner de mi mateix, vale? Sóc presoner en aquest aspecte perquè jo no tan sols em faig una ressenya, va, que em dono la meva opinió d'un global, diguéssim, restaurant, sinó que, a més, els valoro. Llavors, esclar, en el moment que els valoro, em trobo que hi ha molta gent que em segueix amb aquest aspecte i que després els van a provar ells, i, escolta, i la gent els pots enganyar un cop, però dos no. Va? Després, com que jo els valoro, i veuen, aquest li ha fotut un nou, aquell malament no deu estar, i van i realment s'ho troben. I jo m'imagino que aquí també hi ha el gran què d'haver arribat a 80.000 seguidors.
Home, clar, i llavors suposo això. Que tens sinceritat i dius el que penses sí, realment. Això vol dir que els pagues, els arrossos?
La majoria. La veritat és que sí, la majoria.
Ara
sí,
hi ha molta
sí.
gent ja que et truca, no?, perquè vagis al seu restaurant,
sí,
no?
Sí, sí, m'escriuen i de més. Clar, de vegades poder pot semblar, diu tu, aquest està fotent trampa aquí, perquè tot els troba boníssims.
Clar.
Però saps què passa? Que els que em truquen perquè hi vagi, que no necessàriament m'ho regalen, eh? Però els que em truquen perquè vagi perquè estan convençuts ja...
Que tenen un bon arròs.
Sí, perquè saben que si jo hi vaig, diré el que trobo.
Clar.
Per tant, diré, tu, saps què? Millor que no vingui o...
Per tant, en el món de les ressenyes hi ha prescriptors com el Ramon, amb guia Ramonín, que el que fa és valorar arrossos. No estàs fart de menjar arròs?
No. No, no, poder per aquí també l'altre gran valor, perquè el dia que no estigui fart deixo de menjar-ne.
I faràs una altra cosa.
Entesos.
Molt bé, Ramon, merci,
vinga,
adéu.
A vosaltres, gràcies.
Amb el Pep Noguer, el company del podcast La Fonda. Hola, Pep.
Què tal, com anem?
El podcast és el futur, no, suposo? Tenim clar això, no?
Home, a veure, està molt bé sortir la FM, no?, a l'estiu, que hi ha molta gent que coneix, però cada vegada més hi ha aquesta gent que ja agafa el podcast i que ja li arriba, ja no ha ni d'esperar, no? Mira, hi ha un programa allà, un nou programa, vinga, pam.
Mira, quan el Pep estava a la FM, els dies que no hi era el festiu, hi havia la Fonda del Pep Noguer. Escolta, Pep, mira, jo avui he vingut aquí al Fòrum Gastronòmic. Jo crec que ara la gent va al restaurant mirant abans per internet i després posant les valoracions. Tu què en penses de les ressenyes?
Doncs mira, jo mai he anat a un restaurant per les ressenyes d'internet. Llavors, jo dec ser allò, no?, com ho diuen allò, que...
Ets el hater, fa, el hater de les ressenyes, no?
Clar, què passa? Jo només m'enfio de la gent que conec, perquè jo no sé quin criteri té la gent. I com que veig que hi ha tanta mala llet amb la gent i veig que hi ha la gent que només parla quan em parla malament, llavors no m'enfio. És a dir, aquesta democratització que hi ha de poder dir les coses, de si has menjat o no has menjat, i sobretot, això de que puguis escriure sense haver anat als llocs, no ho entenc. És aquest punt
Però és que tu dius des de... Tu coneixes tots els restaurants de Catalunya. Ho dius des d'una perspectiva que tu ja tens aquest coneixement.
Bueno, podria ser, però tampoc és així. El que passa que, home, jo si hi ha algú que conec que dius, mira, aquí es menjarà de meravella, però a més concret, i això ho menjaràs, demana això. És a dir, quan les propostes són molt genèriques, fotuda. I després hi ha una altra cosa. Aquelles propostes que són pagades, que tampoc me'ls crec, quan hi ha gent que va a tots els llocs i que cada dia treu llocs, això ja és publicitat. Jo crec que hem de diferenciar el que és una crítica gastronòmica d'una publicitat gastronòmica.
I escolta, Pep, si ara, per exemple, li haguessis de fer una recomanació, hi ha molts restaurants que et demanen a vegades assessorament, no? Si els haguessis de recomanar alguna cosa, què han de fer amb les ressenyes? Perquè estan superpendents d'això.
Jo, clar, és que és molt fàcil parlar-ne quan no tens un restaurant, no? Però jo crec que si ara hagués obrir un restaurant, només pel fet d'haver de pensar que hi ha gent que escriu sense haver vingut a casa teva, sembla que ja ni l'obriria. Jo sóc molt pessimista amb això.
Ets molt pessimista?
Molt, molt, molt.
I creus encara en el boca-orella? Com es fa un boca-orella sense internet?
Crec en el boca-orella i crec en la confiança de la gent quan et diu les coses sincerament. Per exemple, vols menjar uns bons macarrons, vés a aquell lloc o vés a aquell altre. Vols menjar un bon capipota, vés a la Granja Elena, com altres llocs que el menjaràs. Però aquelles, podríem dir crítiques, o aquelles ressenyes, que no hi ha, allò com deien a la nostra època, ni tom ni son, No.
Clar, és que jo he de confessar un secret. Jo tinc el teu WhatsApp i quan vaig a alguna zona de Catalunya t'envio un WhatsApp, Pep, on he d'anar a menjar, no?
Clar.
Però això, clar, hauries de fer un WhatsApp obert a la població.
Mira, a la Fonda de Catalunya Ràdio cada dia traiem la llibre Guinness a la cuina catalana. I aquest any és l'any que ens demana més gent a veure si traiem la llista. I alguna cosa hi haurà, però clar, aquí hi ha ADN, hi ha l'ADN de la Fonda de Catalunya Ràdio.
Clar, s'està fent un xup-xup, ja veig que hi ha novetats. Gràcies, Pep.
A tu.
Adéu. Estem aquí amb el Joan Muñoz, que és el director comercial de Deforc Espanya. Hola, Joan, com estàs?
Molt bé, bona tarda. Molt content d'estar aquí amb vosaltres avui.
Va, frase lapidària, quan algú et diu què és Deforc, on treballes, doncs, tu què dius?
Mira, Deforc és un software de gestió de reserves que, a més, té un canal molt potent per enviar comensals als restaurants. Això és el que fem.
O sigui, que arribin gent als restaurants.
Correcte.
Molt bé. Vosaltres sempre esteu mirant una mica amb Big Data quin és el comportament de la gent. Com és el mercat català? O sigui, quin és el funcionament? Ens agrada provar nous restaurants?
Doncs et diria que sí, d'acord? Nosaltres, des de Deforc, estem veient una evolució molt positiva pel que fa al mercat català. Per donar-te dues dades que són molt interessants, podria dir que a nivell de volum de reserves, d'acord, digitals, hem vist que en la província de Barcelona el creixement respecte a l'any anterior és d'un més 3%, vale? Que potser sembla poc, però per un mercat molt madur com és el de Barcelona representa un creixement molt sostenible.
Sí.
Però sobretot és molt, molt impactant el creixement que estan tenint zones com la Costa Brava, d'acord? És una zona molt turística, és una zona on cada cop més, no tan sols persones de Barcelona, però sinó de la resta de Catalunya i també de l'estranger, es dirigeixen, doncs, per estiuejar i sobretot també per provar nous restaurants, i el creixement que tenim a la Costa Brava respecte a l'any anterior supera el 20%, el qual és un número molt potent. I et diria que també respecte a números prepandèmia, és a dir, del 2019, que ja comencem a comparar-nos, hi ha hagut un creixement molt gran, que es deu bàsicament a dues coses. Una, el canvi del comportament dels usuaris. Ara, a tots ens succeeix, no?, que sembla impossible anar a un restaurant sense fer una reserva, no? Era una cosa que fa alguns anys fèiem, no?, inconscientment, però ara és impossible, no?, anar sense una reserva. I el segon és que sortim més a restaurants. El nostre oci està cada cop més centrat en hostaleria, i això és un comportament que hem vist també molt accentuat després de la pandèmia. I aquestes dues coses juntes fan que a nivell estatal, vale, doncs es vegi un augment a les reserves i en particular a Catalunya.
Vosaltres heu llançat una eina que proporciona dades i anàlisi als restaurants, no?
Sí.
Aquí, en el Fòrum Gastronòmic, es parla molt de la transformació digital, has participat en taules que parlen d'això.
Correcte.
Estem ben transformats digitalment als restaurants?
Bueno, és una pregunta complexa, d'acord? I per tant, diguem que la resposta també és complexa. Jo, per explicar-te una mica la salut que té la digitalització del sector de l'hostaleria, et diria que és un sector molt gran. A Espanya estem parlant d'uns 280.000 restaurants, que són moltíssims, no? I hi ha diferents segments. Hi ha l'hostaleria organitzada, que, òbviament, per una qüestió de naturalesa, ha hagut de digitalitzar-se molt més ràpid, però després hi ha una part molt important del sector, que són pimes, que són petites empreses, no? I aquestes petites empreses, òbviament, els hi costa més el procés de digitalització. Nosaltres, des de Deforc, com a pioners en el sector de la digitalització de la gestió de les reserves, el que intentem és democratitzar la tecnologia, vale? I ho fem amb dues palanques. La primera és amb una oferta adequada. Tenim diferents plans per restaurants més petits, amb un software més bàsic, que és més econòmic i menys sofisticat, i després tenim, òbviament, plans més professionals...
Que són molt diferents
que són diferents, no?, per les seves necessitats.
Sí, 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 sí.
I després, pel que tu deies de l'eina que hem llançat, que és el Revenue Management, doncs és una eina que és molt potent a nivell de digitalització, i el que intentem és que el restaurant sigui conscient de la seva ocupació, dels seus històrics, i que amb aquesta informació i a través de la intel·ligència artificial del nostre software puguin activar promocions, depenent, doncs, dels dies, els serveis que tenen menys ocupats.
Clar, molt més automatitzat, que
correcte.
Això també, la IA és una oportunitat, no?, per a la restauració, que cuinin, no?,
correcte.
I que la IA faci la resta, no?
I que la IA faci la resta. El que estem intentant, d'alguna manera, és reproduir el que ja es fa en el sector hoteler des de fa molts anys, que és la venda de taules amb diferents preus depenent de l'ocupació, de l'estacionalitat i dels dies de la setmana.
I això fer-ho en els restaurants. Clar, el que sí que amb la pandèmia ens hem acostumat als codis QR, els ha salvat la restauració, els codis QR, o, per exemple, pagar amb el mòbil.
Correcte.
Això ja és una cosa molt extensa, però clar, quan parlem de transformació digital no és només això, no?
No és només això. ¿Vale? Són elements importants i que segurament hagin aparegut per una qüestió de necessitat, ¿vale? Perquè durant la pandèmia doncs, ens vam trobar en una situació molt particular, però jo veig la digitalització com un moviment global que ha de fer precisament el que tu deies abans, que el restaurant es dediqui a cuinar i oferir una bona experiència gastronòmica i que la tecnologia s'encarregui de la resta, de la part d'operacions, de fer allò que les persones, en la que les persones no oferim cap tipus de valor afegit.
Home, la veritat és molt còmode, no? Quan fas una reserva per internet, cada vegada hi ha més gent que la fa per internet i no vol trucar per telèfon.
Correcte.
I fer-ho mitja hora abans i arribar allà i ho tenen controladíssim, no?
Correcte.
Això sí que s'ha accelerat molt, aquest procés, no?
S'ha accelerat molt i ja no només pel que fa a la comoditat, sigui del comensal, no?, d'evitar la trucada, com del restaurant, sinó també a nivell d'optimització de la sala. Vale? Sí. El fet que tu tinguis un software, el que et permet és vendre d'una forma més intel·ligent les teves taules.
Clar.
Per tal de que el teu estoc, és a dir, la teva sala, la puguis amortitzar molt millor. Si et venen quatre persones, ficar-les en una taula de quatre, poder obrir un servei nou, i per tant fer que tu siguis més competitiu i generar més ingressos, que és el que busquen tots els restaurants.
Molt bé, gràcies, Joan. Moltes gràcies
a vosaltres.
Ja ho veus, la digitalització ha arribat de ple al sector de la restauració. Mirem comentaris, ens topem en restaurants molt virals, però alerta, hem d'aprendre a seleccionar. Fins aviat!
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.